Són les 9.
A Catalunya Ràdio, el suplement. Amb Roger Escapa.
Un 14 de juny de l'any 1928 va néixer a l'Argentina Che Guevara i un mateix 14 de juny, però 18 anys més tard, el 1946, va néixer als Estats Units Donald Trump. Dues icones immortals, el comunisme contra el capitalisme, si bé tots dos han acabat venint samarretes i gorres amb la seva cara estampada. Donald Trump fa avui 80 anys i s'esforça titànicament a fer coincidir un acord de pau amb l'Iran amb el seu aniversari. Continua fidel al seu estil d'avançar treves i pactes abans de signar-los, amb la qual cosa la majoria de vegades acaben en paper mullat. Arrossegat per Netanyahu, fa setmanes que Trump no sap com acabar una guerra que ell mateix va començar. Un conflicte que havia de ser curt, però que ja té més de 100 dies. Malgrat les crítiques, Trump vol bufar les 80 espelmes per la Porta Gran i aquest cap de setmana s'ha organitzat un campionat d'arts marcials a mida als jardins de la Casa Blanca. Tant a l'Iran com al pati de casa, Trump aplica la doctrina Guevara. Fins a la victòria sempre. Avui a la tertúlia del suplement hi tenim la Marta Monforte, la Núria Orriols, l'Oriol Marc i el Carles Monguilot. Bon dia i bona hora a tots quatre.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Molt bon dia.
Què tal, com esteu?
Bé.
Bé.
Bé, bé.
A veure, molt bé. Qui dels quatre d'adolescent tenia una samarreta amb la cara del Che?
L'Oriol, segur.
Jo crec que me'n vaig comprar una vegada.
En sèrio?
Sí. Sí, sí, tothom pot cometre errors a la vida, aquest és un...
Jo no, però jo el Che sempre el relacionaré amb l'advocat estimat i recordat Sebastià Salellas, que no sé si us recordeu, que es va fer molt popular perquè ell sempre anava impecablement vestit, que és el pare d'en Benet Salellas i de l'alcalde de Girona, de Lluc Salellas. Ell anava sempre vestit amb uns trajes elegantíssim, amb corbata, mantenia moltíssim les formes, però portava... sempre, també, un pin a la solapa del Che Guevara, que el criticaven perquè, per exemple, quan anava a Madrid a fer judicis, i això ho va explicar l'Operena en un llibre, com anava a fer judicis a Madrid, ell s'instal·lava al Palace, a l'hotel Palace, perquè era un bon vivant, i més no és incompatible, evidentment, tenir idees d'esquerres i voler viure bé, només faltaria. I estava allà al Palace amb el seu pin del Che Guevara, i sempre l'he relacionat amb la memòria d'antiàstic. Segur que si seguís viu, encara el portaria.
Heu pensat mai com us agradaria celebrar el vostre 80è aniversari?
A tu em mireu a mi, no?
Sí, clarament.
Sou molt cabró.
Bueno, perquè no. Segur que ho has pensat, a
sí,
més a més.
Sí, no, mira... Jo,
com t'agradaria arribar als 80
anys? A mi m'agradaria arribar als 80 no tocant el pebrots a la gent que m'estima i que jo estimo. És a dir, independent, autònom, autosuficient... I sempre penso que una de les maneres més boniques de morir és deixar a la tauleta de nit un llibre a mig llegir, no? Perquè vol dir que fins a l'últim moment has tingut la il·lusió, la curiositat, et manté viu la curiositat de fer coses, de saber coses, de conèixer. Per tant, arribar no és tant a l'edat que arribes, sinó com hi arribes, no? Això també és obvi. Però bé, per exemple, a mi m'agradaria arribar a 80 anys com el Trump, perquè el Trump era malparit quan tenia 40, també. Vull dir, no s'ha tornat dolent amb l'edat. Per tant, m'agradaria estar en plena forma, home, i tenir la responsabilitat que té el Trump en el meu àmbit. No tindré mai la responsabilitat d'en Trump, però vull dir...
Els advocats us jubileu?
Mira, l'altre dia va sortir, i no sé, aquest senyor té una entrevista, 100 anys, un advocat de Girona, que va ser l'últim alcalde franquista, i és una persona estimadíssima, que li van fer un homenatge a tots, va fer un judici amb 100 anys, Ignasi de Ribot. Per tant, jo m'agradaria molt, amb 100 anys, fer un judici. No sé si algun client confiaria en mi, però està amb la capacitat intel·lectual, professional, i la il·lusió, no? És la il·lusió d'aixecar-te al matí, de vestir-te i d'anar al jutjat a defensar el que sigui. Això és una manera ideal, no?, d'arribar.
Marta, tu com t'agradaria arribar als 80?
Doncs a mi, tranquil·la, no treballant, per favor. Jo crec que amb la gent que m'estimo, amb la meva parella, i sobretot amb la sensació de que he gaudit de totes les coses que he fet en la vida, de que m'he equivocat, segurament, però amb aquesta plenitud, no?, que te comporta haver tingut una vida bona, una vida tranquil·la, una vida interessant, i no res més, eh? Jo no demane molt, simplement gaudir de tot el que puga i en totes les circumstàncies, vamos.
La Marta sí que va tenir una samarreta del Che, d'adolescent, segurament, no?
Sí, sí, i un cartell també d'estos pòsters.
Veus? Ja és el perfil.
Ja me tens superfixada, ja.
Núria.
Pues a mi m'agradaria arribar que podem caminar, podem pensar, podem llegir, i amb la gent que estimo, òbviament, i ja està, poca cosa. Jo, si no puc arribar així,
però és a dir,
si vull arribar-hi.
És a dir, els 80 són els nous 60.
Sí, perquè a més vaig escoltar una entrevista molt interessant teva
amb el Pere Estupinyà, de la setmana passada, que explicava que el repte també com a societat és encarar aquesta etapa, que no és la... Que, és a dir... Si diem que hi ha una tercera edat, vol dir que ara ja en tenim una quarta.
Hi ha la quarta, que és exactament.
Aleshores, a la tercera edat, una gran part de la població catalana hi pot arribar amb unes condicions meravelloses, i els 80 serien aquesta edat. De fet, els 80 està per sota, crec, de la mitjana d'esperança de vida a casa nostra.
Hi ha una cosa que s'ha de preguntar a la gent i sabràs com volen arribar als 80. Saps quina és? Podria la gent li sorprendre el que diré ara. Estàs a favor de l'eutanàsia? Estàs a favor de l'eutanàsia?
El papa de Roma...
Jo estic a favor de l'eutanàsia. Això ja t'informa com vull arribar jo a morir, no?
Mm. El papa de Roma, al Congrés dels Diputats aquesta setmana, se li va entendre de manera bastant clara
que no
estava gaire en contra de l'eutanàsia.
Que el van aplaudir 7 minuts.
Bueno, tots els grups parlamentaris, dels quals sí que hi estan a favor,
totalment.
No? I de fet la van tirar endavant. Digues, Oriol.
El Congrés dels Diputats, que només té cap per portar-hi gorra. Vull dir que no, jo no li donaria molt valor aquests 7 minuts. A mi, als 80 anys, m'agradaria arribar-hi sa del cap i sa del cos, molt ben acompanyat, com estic ara. Si pot ser portant nets al Camp Nou, que això em faria moltíssima il·lusió. M'agradaria tenir cabell. És una cosa que... Sé que és frívola, però a mi m'agradaria tenir cabell.
A mi que el frívol sí que és.
Vas bé.
Sí, m'agradaria estar...
No hi ha cap símptoma que indiqui el contrari, Oriol.
De moment vaig bé, si no, replantarem. Vull dir que no hi ha cap problema. Estan bé de salut, podem fer esport, podem viatjar una mica, passant estius mesos i mesos. Si pot ser vist, i sobretot, jubilat.
No tens ganes de treballar amb 80 anys, a diferència de Carles Monguilot, eh?
No les tinc amb 38, imagina't amb 80 anys.
No m'ho crec, que no tinguis ganes de treballar amb l'edat que tens, Oriol.
Sí, t'ho passes bé treballant, tu.
El que no... Ara estem en antena, no. No vull dir la veritat.
D'acord. 9:07 minuts. De tram en parlarem d'aquí una estona també amb el Lion Sindreu i el Toni Rodon, i de compra per aquest 80 aniversari, de les conseqüències d'aquest acord que no acaba d'arribar, que sembla imminent però que no sabem si es podrà autorregalar en aquest aniversari que es prepara amb aquest combat d'arts marcials. Però abans, som a les portes, ara que el papa ja se n'ha anat, malgrat que ho hagi hagut de fer amb l'avió del rei d'Espanya prestat. Som a una setmana judicialment molt, molt, molt intensa, amb molts fronts oberts, que tocaran de manera molt directa a Pedro Sánchez. El més imminent, demà, Marta, sí. el judici a l'esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.
Efectivament.
Què jutja demà?
Doncs, a veure, el cas Begoña Gómez, jo entenc que la gent s'ha pogut perdre una mica, perquè és una, diguem, macrocausa, o és una causa amb molts fronts oberts, però especialment el que s'investiga ara és si Begoña Gómez, la dona del president del govern espanyol, va utilitzar la càtedra que té a la Universitat Complutense per favorir-se per ser la dona del president del govern espanyol. Així n'hi ha algunes derivades, si va gastar un software específic i això repercutís negativament en la gent que ho va crear, però especialment el que s'investiga és si aquesta càtedra no té a veure amb qui és Begoña Gómez i la seva trajectòria professional, sinó amb que és una la dona del president del govern espanyol, i també s'hi va gastar recurs de la Moncloa, és a dir, el personal que ja té assignat per ser, diguem, la primera dama, és a dir, la dona del president del govern espanyol, de manera il·lícita, és a dir, sense pagar-les el que les corresponeria. En aquesta causa també se va investigar per part del jutge Peinado si ella va influir d'alguna manera al rescat d'Europa, que ara que parlem de rescat, de plus ultra, etc. Però això es va desestimar per les audiències provincials, que les audiències provincials en aquest cas han estat molt importants perquè en alguns passos que ha fet Peinado al llarg de la instrucció li han fet fora algunes de les qüestions que ell volia investigar i seguir investigant. I per aquesta causa també va fer testimoni al president del govern espanyol, a Pedro Sánchez, al ministre Félix Bolaños, i ha estat molt incisiu en moltes de les qüestions que des del govern espanyol s'ha interpretat com un cas claríssim de l'ofer o d'un atac personal a Begoña Gómez, que això també ha repercutit a Sánchez, i s'ha de veure si finalment això és cert i com acaba la instrucció, perquè Peinado, ara que parlem de tràmit, la jubilació, se jubila en uns mesos i ella no serà qui juzgue a Begoña Gómez per aquesta qüestió. És un poc la causa que s'investiga està totalment vinculada a la càtedra que ella tenia abans de que Sánchez fora president del govern espanyol.
Com li pinta?
Doncs si tenim en compte que Peinado continuarà amb aquesta obsessió que pareix, sembla una obsessió personal que ell té, malament, però com ja he explicat, això ha d'anar a tres jutges i jo crec que ja han fet passos en algunes altres instruccions per fer veure que això no era il·legal ni il·lícit i li han fet fora algunes qüestions. Aleshores, veurem, perquè si n'hi ha un juzgat popular, que és el que ell vol, les qüestions i les decisions que es prenen no són les mateixes, no? que en un jutge normal, i jo crec que ahir Monguilot sap millor que jo quan què implica que siga juzgat popular i que no. Però jo crec que a nivell, diguem, polític, judicial, té molt de morbo, però després crec que la causa n'hi ha moltes qüestions que no estan ben explicades i que ella mateixa ha donat explicacions per justificar per què va fer algunes de les decisions, no?, que va prendre.
Sí, a més, jo crec que aquí, bàsicament, qui acusa són acusacions populars. El fiscal no considera, no hi veu indicis de delicte.
Efectivament.
Sí que és certa una cosa que dius tu. El magistrat Peinado, que és jutge d'instrucció, per tant, ell en cap cas jutjarà, el que farà és instruir, per què busca que s'ajutgi per jurat popular? Perquè el jurat popular és un incògnit, és d'una inseguretat absoluta de quina manera valorarà un tribunal popular conductes suposadament delictives. Jo crec que ho té molt clar. Si sap que no hi ha prova de càrrec, vol que vagi amb un jurat popular perquè pensa que potser una cosa tan complicada com pot ser una malversació de fons públics, potser aconseguirà l'acusació, entre cometes, enganyar amb més facilitat buscant la condemna de la senyora de l'esposa del president del govern, que molt més complicat seria amb un tribunal professional, perquè sí que és cert que té tota la pinta aquesta instrucció d'estar dirigida per, digue-li l'ofert o digue-li com vulguis, no? Però per una certa predisposició amb males intencions més enllà de l'obligació d'un jutge d'instrucció. Això és el que sembla des de fora.
Per tant, capítol 1, dilluns, Begoña Gómez a judici. En paral·lel, després entrem en el capítol ZP, que Zapatero a partir de dimecres i dijous està citat. Però, en paral·lel, Núria, hi ha el nom d'Ábalos que també plana aquesta setmana perquè la sentència està al caure.
Sí, de fet, la setmana passada ja els passadissos del Congrés venien a dir això és imminent i ho ajuntaven en el calendari d'aquesta setmana que ve, que judicialment és molt intensa i perjudicial per a Pedro Sánchez, perquè hi ha aquesta audiència preliminar a la Begoña Gómez demà, hi ha també el dimarts la compareixença de la directora de la Guàrdia Civil al Senat, que se l'acusa d'haver-se reunit per part de la UCO tres vegades amb Leire Díez, i això ella ha reconegut aquestes trobades que en un primer moment no havia fet, i ara sí, però diu que no li va fer cas amb el que li va dir, bàsicament el que volia aquest exmilitant del PSOE que està investigada per intentar desestabilitzar les causes que afectaven a l'entorn de Pedro Sánchez, que desimputessin un comandament de la Guàrdia Civil, Rubén Villalba, que precisament està relacionat amb el cas Koldo. El dimecres, com dèieu, hi ha la compareixença, com a investigat, de Zapatero davant del jutge, que més enllà del que ja sabíem hem sabut el valor de les joies, 2,3 milions d'euros, i això li complica el seu futur judicial, perquè a més se li ha obert una altra causa per presumpte delicte fiscal i contraban. I, a més, divendres també hi ha la compareixença de la fiscal general de l'Estat, perquè la mà dreta del seu antecessor, de García Ortiz, també es va reunir amb Leire Díez, també en el marc d'aquesta investigació que ha fet la UCO per intentar esbrinar si realment Leire Díez actuava a les ordres del PSOE per intentar desmuntar les causes que l'afectaven. A tot això hi ha Congrés dels Diputats, ple, per tant, la política espanyola aquesta setmana doncs serà, diguéssim, un capítol més d'aquesta tempesta judicial que afecta el PSOE i que, en el cas de Zapatero, després d'haver conegut aquest valor que se li donen a les joies, perquè el seu portaveu deia que això eren 30.000, 50.000 euros i ara resulta que són 1,3 milions, fet per un pèrit judicial, clar, el PSOE estan expectants a veure què diu l'expresident espanyol davant del jutge. No s'atreveixen gaire a dir res ni a fer hipòtesis més enllà del que ahir deia Montse Mínguez, d'aquesta coincidència de calendari judicial que venen totes les causes alhora. El president de la Generalitat defensa la presumpció d'innocència de Zapatero, però és evident que Zapatero s'ha d'explicar, i molt, perquè sí que en un primer moment va fer un vídeo quan el van imputar dient que ell no havia exercit cap tipus de tràfic d'influències ni per intentar que rescatés Plus Ultra, però aquí ja estem parlant de que se li han trobat joies d'alt valor. Primer es deia que eren d'una herència i de regals, però aquests regals, si un cas, s'han de declarar a Hisenda, tenint en compte que valen més de 120.000 euros, i per tant ha d'explicar-se, i molt, tot i que jo crec que més enllà que tingui rellevància o penal això o no, ha quedat molt tocada la seva imatge del líder moral del PSOE.
Oriol.
Aquí, perdoneu perquè sempre porto les coses una mica al meu terreny, però a mi tot això em recorda molt quan la Guàrdia Civil entrava a la seu de Convergència i Convergència deia és que s'acosta el 9-N i la policia vol castigar la imatge de l'independentisme. Quan s'acostaven les eleccions plebiscitàries del 2015 va passar el mateix i també tot era coincidència de calendari. Sí, hi ha coincidències de calendari, el problema està quan tu tens una habitació neta del tot i poses un ventilador, si encens el ventilador no hi ha res que es mogui, quan tu encens el ventilador en una habitació on hi ha mals endreços i hi ha pols, és evident que aquesta pols acabarà afectant, i és el que li està passant al PSOE. Si li estigués passant a un altre dirigent, és el cas de, per exemple, José Luis Ábalos, el que passa amb ell i amb Coldo García és greu, sí, és cutre, el cutreu és un rato, i tu pots circumscriure unes presumptes activitats delictives a dos dirigents en concret, amb uns comportaments que podríem dir que casen poc amb sortir de manifestació el 8 de març, i tu pots fer un cordó sanitari contra això. El que no pots fer és fer-lo contra Zapatero. Zapatero per què? Perquè, com deia la Núria, és un líder moral, és un referent de Pedro Sánchez, t'aconsegueix guanyar a les eleccions del 23 de juliol del 2023, i la militància l'estima. I el problema que té l'esquerra quan esclaten casos de corrupció és que el cost és molt més alt que quan hi ha un cas de corrupció a la dreta. El PP està multicondemnat per molts casos, i no passa res, guanyarà les properes eleccions al Parlament, igual que Mariano Rajoy, recordem, va guanyar les eleccions al Congrés dels Diputats del 2015 i del 2016 amb menys diputats que l'anterior vegada, és veritat, però els va guanyar sense cap mena de problema després d'esclat de casos de corrupció de tot tipus. I en el cas del PSOE això el perjudica molt, i Pedro Sánchez pot fer el que vulgui, que el seu temps, almenys el seu temps electoral, ha passat, pot aguantar fins al 2027 rascant tant com pugui la legislatura, però de projectes de fons en aquest clima concret és molt complicat que se'n surti.
Amb aquest clima i amb aquest cap de setmana prèvi a totes aquestes convocatòries electorals, diferents actors que van prenent partit i que hi diuen la seva. Comencem pel president de la Generalitat, Salvador Illa, primer secretari del PSC, que reclamava presumpció d'innocència.
Respetamos a la justicia. Pedimos también respeto por la presunción de inocencia, que es una piedra fundamental del Estado de Derecho. Pedimos también respeto por la honorabilidad de personas e instituciones. Y nosotros somos contundentes con los que no actúan de acuerdo con nuestros valores y con nuestros estándares. Lo hemos sido, lo somos y lo seguiremos siendo.
La portaveu del PSOE, Montse Mínguez, en una entrevista a Ràdio Nacional, va assegurar ahir que hi ha un suposat calendari judicial per fer caure Pedro Sánchez.
Venimos notando eso, que hay muchas prisas en temas judiciales que afectan a la izquierda y mucha lentitud en temas judiciales que afectan a la derecha.
Però fins i tot els socis de Sánchez apreten des de Sumar que tenen un sideral considerable, també, en parlarem d'aquí una estona, reclamen explicacions al govern espanyol. Sentim la ministra de Sanitat, Mònica García.
Señor Zapatero tiene que dar explicaciones de todo lo que ha salido. Nos preguntamos de dónde salen las joyas de Zapatero por valor de 1 millón de euros. También nos preguntamos de dónde sale el ático de la señora Ayuso por valor de 1 millón de euros, que tampoco ha dado explicaciones.
I qui s'ho capa i fins i tot es permet fer brometes iròniques, Alberto Núñez Feijóo.
La fulgurante carrera de emprendedor de Rodríguez Zapatero. ¡Hombre! El referente moral de Pedro Sánchez. La joya de la corona de Pedro Sánchez. Fijaros quién ha aparecido.
La joia de la corona d'aquesta tertúlia és Carles Mungo.
No, a veure, el tema de les joies s'ha portat tan malament. Primer, el suposat portaveu del senyor Zapatero...
No, portaveu.
Val, doncs jo crec que aquest senyor ara mateix deu estar amb unes orelles...
Va demanar perdó.
Sí, sí, no, però has d'estar amb unes orelles de burro, però no per haver-se equivocat, per haver tratat d'imbècils a la gent a la que s'adreçava. Perquè tots tenim una joia de la família, de la mare. Quan tu veus aquestes joies, si has passejat un dia pel Passeig de Gràcia, per les voreres, pujant o baixant, saps que no valen 50.000 euros.
Sí, quan però podrien... Veure... podrien ser reals o falses, diguéssim.
Aquelles joies no tenen cap pinta de ser falses. A més, hi ha una cosa que és evident. Si són falses i no tenen valor, si és bisuteria, ho guardaràs a la caixa forta de la teva oficina professional, que és ni més ni menys que l'oficina de l'expresident del govern. Si tu els aportes, aquestes joies, els atindràs a casa teva. Però hi ha una altra cosa. Si són de la família, una foto... Quan se'l ha posat aquest collar a cavall 200... Home, al casament de la nena, porta la foto i dius, mira, aquí hi ha la meva sogra, jo soc el president del... El senyor Zapatero, aquí està mi suegra, el dia que nos casamos, que lució estas joyas, que a més a més, segur que si fos veritat que són de la família, ja haurien sortit la cunyada, l'amic, sí, les joies que tenia aquesta senyora, tot el poble anava ple, jo no sé d'un test ni d'un deixa de ser, no? Però és evident que és mentida. Llavors, quan tu... És que a vegades dius, miri, sap què? Li poso les orelles de burro, no perquè li hem d'escobrir una mentida, perquè vostè ens ha tractat d'imbècils, donant una explicació que no és creïble. Té molta mala peça al taler. I una darrera cosa, ell no ha dit, ell no ha parlat, el Zapatero, que evidentment té dret a la presumpció d'innocència, ell no ha parlat de que aquestes joies venen d'una herència familiar. Jo estic segur que no mantindrà aquesta tesi, perquè aquesta tesi, o aquesta presumpció de veritat, és fàcilment demostrable. Ningú es creurà que si són joies que venen realment de la seva sogra i venen de no sé qui més, familiarment parlant, no trobarà uns testimonis familiars, uns veïns, el que deia, no?, en el casament, en el bateig de la primera neta. Doncs jo me'ls aposo, i si no, miri, no me'ls aposo, però com que són unes joies que tenen tant de valor, la traçabilitat serà fàcil. Ara compraven amb l'àtic de la senyora Ayuso. Mira, comprar un àtic deixa rastre. El registre de la propietat, la traçabilitat dels diners, s'han de fer per transferència, vull dir, els notaris no accepten diner en metàl·lic, no? És evident. Per tant, d'on t'ha sortit aquest àtic o qui l'ha pagat, jo crec que es pot saber resseguint el que hi ha al registre i la vida, diguéssim, entre cometes, de les transferències bancàries que s'ha mogut. Les joies no. Aquestes joies té un gran problema. Jo crec que el senyor Zapatero tindrà un problema seriós i veurem quina explicació donarà. Perquè jo estic segur que no donarà l'explicació del suposat origen de la sogra, perquè ja haurien sortit documents. Ja haurien sortit a la foto de no sé quina boda portant les joies. És que són joies de la família real, eh?
L'emperadriu de Sicí, sí, clarament.
Sí, home.
La tesi de les joies que venen de l'herència i de regals apareix quan la policia està fent l'escorcoll a l'oficina de l'expresident, troben aquesta caixa forta, l'obren, hi ha aquestes joies, i és la secretària de Zapatero, Gertrudis Alcázar, que diu, això és d'una herència i també de regals. I són aquí perquè resulta que la família Zapatero està de lloguer perquè s'estan fent una altra casa i han portat, mentrestant, aquestes joies aquí. Això és la tesi, diguéssim, que d'un primer moment apareix allà durant l'escorcoll. Una tesi que després abona el portaveu de Rodríguez Zapatero, i és cert que no sabem absolutament res en boca de Zapatero, a diferència del que és el rescat de Plus Ultra, que sí que va fer aquell vídeo, d'això no en sabem res de res. I tampoc sabem quina serà la seva estratègia de defensa, perquè en el cas de la resta de la causa, perquè això ja és una peça separada, el que anirà a intentar el seu advocat és la nul·litat de la causa, és a dir, per un tema processal...
Els missatges
és un
que
gran...
venen de l'estranger, que exacte. Això és complicat, però la jurisprudència ho ha resolt bastant. Jo crec
I
que hi ha
un
Marc
tema de prescripció del delicte, no?
En el cas de, bueno, en el cas de les joies pot ser que si no fa, o sigui, si fa més de 5 anys que va obtenir aquestes joies sí, i no les va declarar, no hi ha delicte fiscal.
No, però tributàriament hi ha responsabilitat.
De multa.
Sí, efectivament.
Però en el cas de la resta, està teixint una estratègia processalista, és a dir, tampoc de no és veritat, sinó és que no s'ha organitzat bé el procediment, no? Mm. Llavors, això també potser judicialment li funciona, ara políticament.
Està
no?
sentenciat.
Sí, no,
Marta i Oriol, Marta primer.
Sí, jo, amb el tema de les joies, a més la contundència amb la que va sortir el portaveu de Zapatero dient, no, això, jo he parlat amb el seu entorn i costa, això, 30.000, 50.000 euros. I gastava molt l'argument d'aquest de l'herència, etc. Ara he vist figures com Miguel Sebastián dir que, clar, defensant públicament que Zapatero tingués aquestes joies i dient que si li han fet regals, doncs què va fer si són regals de la seva etapa de president del govern espanyol i que els altres, com Zapatero, com Aznar, com Felipe González, com Rajoy, també tenen d'aquestes, i que això no és il·legal, etc. Clar, és l'explicació que ell està donant públicament. Miguel Sebastián estic dient, perquè Zapatero no ha parlat d'aquesta qüestió. Però a mi em sembla molt fluïssa, perquè si això s'ha de declarar i tu estàs fent un discurs d'això, de referència moral del partit, i fent veure que a tu els diners sempre t'han donat igual, és una de les qüestions que més han repetit o que m'han dit a mi, no sé si a Núria també, aquestes setmanes al Congrés, la gent del Partit Socialista que el coneix molt bé, dient és que això no em sembla típic de Zapatero perquè no és una persona que, com li passa a Aznar o inclús a González, vol guanyar diners i tindre un nivell de vida altíssim, etc. Aleshores, això per la banda de la qüestió de les joies i per l'altra pareix molt raonable que aquesta siga l'estratègia, no? d'intentar veure defectes de forma del procediment, el fet que això s'ha ficat molt en aquesta qüestió en el focus aquesta setmana de que fa 5 anys que els Estats Units tenia proves de si havia fet alguna gestió del rescat de Plus Ultra, però no és fins a 5 anys després quan el Home Security, no, el departament dels Estats Units que porta aquestes qüestions ho envia anònimament a la fiscalia i si això està relacionat en que Trump no vol al president del govern espanyol o que té algun tipus d'estrenament d'amistat i és un poc per a ficar aquesta qüestió al debat públic o també n'hi ha altres tesis dintre del govern de que Trump no suporta o no porta bé que Zapatero s'escapés del circuit yanqui i fora qui, diguem, tinguera aquesta relació amb el tema veneçolà, doncs jo no ho sé, però sí que és cert que per a mi si les explicacions han de vindre per un defecte de forma i no negar o intentar explicar que totes aquestes gestions no les ha fet deberes, això jo crec que és un golp molt clar al Partit Socialista per molt que intenten amagar-lo en altres qüestions, no?
És que ha estat el far moral del PSOE d'aquestes últimes dècades i la notícia, que veurem com acaba, perquè és evident que la presumpció d'innocència l'hem de continuar reivindicant, però de tots els tòtems socialistes, si n'hi ha una que molt segurament haguessin posat la mà al foc de que no haguessin trincat o que no hagués caigut, hagués estat Zapatero. Vull dir que la sorpresa és
sí.
Majúscula dins les files socialistes i dins de fora, no?
Del tot, perquè a part havia estat un expresident modèlic en aquest sentit, un president amb avenços socials enormes. És veritat que la primera tanda de retallades amb Catalunya podríem dir que tampoc s'hi va portar del tot bé per les promeses després incomplertes, però com a expresident, a diferència d'Aznar, que se l'ha vist maniobrar de totes les maneres possibles per dur a terme qualsevol gambarrada possible contra el procés, per influir en els jutges, per teixir aliances mediàtiques que anessin en contra del govern actual de coalició a l'Estat. En el cas de Zapatero, una persona que, a part, una tasca de mediació entre el govern veneçolà i l'oposició veneçolana, que voleu que us digui, tenint en compte que ni la dreta veneçolana ni el chavisme són exemples de democràcies occidentals, no està malament que algú s'hi posés entremig per mediar, havent-hi presos polítics, etc, etc, etc. I, per tant, És una decepció a l'alçada del personatge. Quan tu ets un referent, quan caus, doncs la caiguda encara és més gran. També espero...
I el desgast no només és pel PSOE, perquè...
No, clar que no.
O sigui, és per la democràcia, perquè... O sigui,
és pel sistema.
Un tòtem com ell que generava consens, evidentment, dins les files socialistes, però era el pont, per exemple, amb Junts per Catalunya.
Sí.
És a dir, era el pont amb Puigdemont aquests últims anys.
És una persona que es pot asseure a qualsevol taula i intentar trobar un acord. O, si més no, és un interlocutor d'aquells que no perceps l'insult abans de seure't a la taula. I això, tal com estan les coses, no està gens malament. Per tant, el descrèdit és, com deies tu, Carles, per tot el sistema. Ara bé, arribats aquí, sí que hi ha tres coses que hem de dir. La primera, espero que el senyor Zapatero, si segueix, com deies tu, Núria, una estratègia processalista, no ens doni mai més cap lliçó, perquè hi ha gent que li agrada molt donar lliçons i que ens diu com hem de viure. Per exemple, Íñigo Errejón. Bravo per ell. A mi, el senyor Errejón em va donar moltes lliçons de masculinitats desconstruïdes i resulta que era un autèntic depredador. Perfecte, collonut. El senyor Zapatero era un far moral de l'esquerra, resulta que tenia joies a casa per valor d'1,3 milions d'euros. Espero que mai més em doni cap lliçó. Jo això ho espero com a ciutadà i també com a periodista, ojo, perquè hi ha gent que fiscalitza molt bé la feina dels altres i llavors, quan es tracta de mirar si tu tens aliments que estan en mal estat a la nevera feia pudoreta i a mi m'estaven donant lliçons. La segona, el senyor Feijó deu tenir un bon guionista, tinc els meus dubtes, però a cada retret que li fa el senyor Feijó, el senyor Pedro Sánchez i el senyor Zapatero, se li ha de posar la seva foto en una llanxa amb Marcial Dorado, que és una foto que és d'aquelles dignes de tenir a la tauleta de nit, perquè és una foto meravellosa que retrata molt bé una època, i que torni els diners de les vacances que li pagava el senyor Marcial Dorado per tot arreu d'Espanya, també a Eivissa. I la tercera, que no passi desapercebut, i no ho dic per una qüestió lingüística, el tall del president Illa, referint-se als fets de Zapatero, la presumpció d'innocència, és en castellà. Per què és en castellà? Perquè és l'únic baró socialista que es troba en una posició sòlida, és un far del PSC, evidentment, però també del PSOE, i és un nom...
Ha estat ministre, vull dir que...
Ha estat ministre, és una persona molt propera a Pedro Sánchez.
Ha sonat com a presidenciable al govern espanyol.
I si tu fas un sondeig de qui és la persona que pugui tenir més o menys suports el dia que caigui Pedro Sánchez, que sigui presentable, que hagi guanyat, que sigui una figura guanyadora, que sigui una figura coneguda, només et surt el nom de Salvador Illa, perquè la resta del mapa autonòmic, de si tu veus les comunitats autònomes pintades en vermell, cada vegada n'hi ha menys, i estan governades per gent que, per entendre'ns, si el futur del PSOE passa per gent com Emiliano García Page, ja poden anar tancant la paradeta.
Un moment, la Núria i el Monguilot, un moment.
Seguint això, que em sembla molt interessant això que diu l'Oriol, bueno, i Page, que no és de la mateixa línia, òbviament, que Pedro Sánchez, al contrari. És molt interessant això de Salvador Illa, perquè està exercint com a far en el relat, també, del PSOE a l'hora de reaccionar a tot això, perquè, si recordem, ell també és el que posa l'argument sobre la taula de... som socialistes, però no som ingenus, en el sentit de totes aquestes coincidències sobre la taula també tenen a veure amb algun element polític, no? Sempre diu, confiem en la justícia, però alhora no som ingenus. Ell ha exercit com a far en aquest relat, cosa que és estranya en el sentit que és del PSC, i segurament mai havia tingut el PSC tanta influència o tant seguiment dins el PSOE, perquè Salvador Illa és un dels principals escuders de Pedro Sánchez, tenen una relació personal i, a més, tenen molta confiança, però és que també amb Zapatero, perquè diguéssim que Pedro Sánchez, si s'ha agafat amb dos líders, ha sigut precisament el president de la Generalitat i també Zapatero, i en aquest sentit Salvador Illa actua també com a defensa d'aquesta línia política, més enllà del que pugui significar, doncs, el procés penal que està recaient sobre l'expresident espanyol.
Un galot.
Al polític no li serveix emparar-se a la presumpció d'innocència. Els polítics assumeixen, per exemple, jo crec que això ho varen consensuar tots els grups, que si un diputat amb exercici li obren judici oral, no fa falta que sigui condemnat i ha de deixar l'escó. Això hi ha partits que ho han aprovat. Per tant, la presumpció d'innocència està molt bé com a dret fonamental, i només faltaria que no la reivindiquessin.
Sí, però tot això jo crec que està canviant la percepció, perquè durant el 15M sí que això va ser una de les mesures més habituals sobre la taula i que defensaven tots els partits. Al Parlament es va canviar el reglament, també la llei de partits ho diu, però a l'hora de la veritat n'hi ha molt pocs que ho exerceixin. Clar. Perquè tots posen sobre la taula la presumpció d'innocència.
I perquè jo, que conec una mica el procés penal, és molt fàcil portar a judici a gent que és innocent. El sistema garantista precisament diu: aneu a judici i allà ja es demostrarà el que s'hagi de demostrar, i per tant aquesta garantia del dret de tutela judicial efectiva, etc, etc, te pot portar fàcilment a judici. Per tant, jo també estic totalment en contra de que un polític tingui que dimitir si no està condemnat. Però, dit això, no em fa prou amb la presumpció d'innocència. Primer, mira, el tema dels regals. Els regals, si els va rebre quan era president o en virtut del càrrec, té un nom. El Codi Penal, rebre un regal té un nom en virtut del teu càrrec, que és el suborn. És un delicte. I més, si tu tens un protocol...
I no te'ls pots quedar.
No, no, aquí està. Tens un protocol que t'obliga a declarar-lo i a entregar-lo al patrimoni de l'Estat.
Com el Papa de Roma.
I com, com els grans regals que va rebre el rei emèrit, no? Ja ho sabem, no sé, des d'una euga que valia no sé quants milions fins a, no sé, tres porcs d'una tacada. Pues això, ell els passejarà una mica, però després es queden en poder i propietat del patrimoni de l'Estat. Si ell no ho va dir i ho va amagar, ja ha comès una irregularitat i probablement amb transcendència penal. Una altra cosa és que diguis, oh, és que està prescrit, sí, molt bé, però quan ha prescrit un delicte, no deixa d'existir el delicte. El delicte existia, però no el pots perseguir per una qüestió pura i simplement d'haver passat el temps. Això per un costat. Per l'altre costat, òbviament té tot el dret a defensar-se anul·lant una prova que s'origina en un país estranger si no hi ha garanties. Però què percep la ciutadania? Jo com a advocat ho sé. Quan tu tens que dir-li a una persona, mira, aquesta entrada i registre és nul·la perquè s'han vulnerat els drets del ciutadà, el primer que diu la gent del carrer, val, és nul·la perquè han trobat coses a dins, perquè, escolta'm, si entren a casa meu i no troben res, però, esclar, és que si és nul·la perquè resulta que els missatges que han arribat aquí et comprometen, seran nuls. Però com a estratègia de defensa processal et funcionarà, ara com a defensa de la teva reputació, del teu, en definitiva, paper públic, que assumeixes, com dèieu vosaltres, molt bé. És que és un far de l'esquerra. Perquè aquest també és una altra cosa que té la gent en el seu subconscient. Mira, sembla que potser anar a la dreta se li pot permetre una mica de corrupció. Bueno, la dreta, no, per definició, quasi naïf, no? Sí, li agraden molt els diners, és normal que tinguin joies. Mira, van amb un cotxe aquí, amb un Rolls Royce, amb un Porsche, no sé què. L'esquerra, pues, encara no. El que deia abans de l'amic Salelles, home, l'esquerra també té dret a viure bé, només faltaria. Però aquí, en l'imaginari popular, pot sentar molt més malament que això ho faci un líder d'esquerres que no un líder de dretes.
Marta, hi he de fer una pausa breu, sisplau.
Sí, no, una coseta breu. A banda del que comentàveu, que em sembla molt interessant, de Salvador Illa, el seu nom jo l'he sentit aquesta setmana especialment com a possible gestor del post-sanchisme. Se n'havia parlat, no? Però ara que el PSOE i l'espai progressista en general està en problemes, s'ha tornat a parlar molt d'ell, i de Carlos Cuerpo també, encara que jo crec que Salvador Illa està millor posicionat. També s'ha parlat d'un altre català que en aquest programa ha parlat alguna volta d'aquest tema, per a gestionar l'espai de l'esquerra, és a dir, de Sumar, que és Ernest Urtasun. És a dir, el futur de les Espanyes potser passa per dos catalans dintre de poc, i això em sembla superinteressant.
Doncs sí, mira, tenen una cosa en comú, i és que tots dos fa una setmana estaven al Primavera Sound. Salvador Illa i Ernest Urtasun. Grans
Pedro
fans
amb
Pedro Sánchez, escoltant Goril·les. 9:37, fem una pausa i ara tornem amb una pregunta que vull plantejar a la Núria Oriols i a l'Oriol Marc, que és: quan tornarà Carles Puigdemont a Catalunya, tenint en compte que el 16 de juliol el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha fixat ja data per decidir sobre la llei d'amnistia? Ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.
Íntim i únic, Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme, Matthew Herbert i Momoko Gil, Lina i el Marco Mesquida, i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum, una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
Corria pels camps d'Osona, tenia unes bambes trencades, gairebé silvestrat.
Les curses importants les guanyava totes.
Era de calaix que havia d'anar al campionat del món.
Campeón del món júnior, Pere Casacuberta.
Pere Casacuberta.
Ningú s'esperava que guanyés.
Clar, és una cosa totalment excepcional.
Va tenir un accident i el vam oblidar. L'esport català el va oblidar. O sigui, va ser molt bèstia.
Nits sense ficció. Pere Casacuberta. Esprint trencat. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Adeu, Andreu. Toco el 2. Fins demà, bacallà. Adéu-siau.
Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
Sigui
bon
qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
Denuncien l'accés de burocràcia...
Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
I a casa nostra tornen a sortir...
I de la resta del món.
Pendents de la cimera internacional...
Faci el temps que faci.
Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Compte.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Quatre minuts per arribar a 3:15 del matí. El suplement tertúlia amb la Marta Monfort, el Carles Mongrol, l'Oriol Marc i la Núria Oriols. De seguida abordem aquesta pregunta que deixàvem a l'aire abans dels anuncis. Heu mirat aquest apassionant Brasil-Marroc aquesta matinada? O potser encara millor, aquest Escòcia-Haití, 1-0 pels escocesos? O fins i tot Austràlia 2, Turquia 0? Oriol?
No he tingut el gust. Ara bé, m'he passat trossos amb molt de gust de quin va ser el partit inaugural, Mèxic-Sud-Àfrica, i l'altre dia quin feien, Bosnia-Herzegovina contra... No, ara no me'n recordo, però m'és igual. Jo poso la tele i que vagin passant.
O sigui, tu te'n passes al Mundial, jugui qui jugui, eh?
Que faci falta.
La Núria fa la pinta que també.
Sí.
Jo he mirat el show de la Shakira, això sí.
Ah, veus? Era ella o no era ella, que és el debat que hi ha?
No entenc el debat, us ho dic en sèrio.
Perquè sí que ho era.
Home, perquè no ha de ser.
Un passat documentat de futbolista en actiu, i no vull revelar res que no sigui cert, llavors no hauries de tenir aquesta actitud displicent.
T'interessa el Mundial, Monguilot?
Sí, molt, molt. Ahir vaig estar a punt, perquè arribava a casa, que vaig anar a casa d'uns amics a prendre'm un gin tònic i tal, i arribava a casa just a les 12 i volia veure...
El Brasil.
Sí, però no em vaig atribuir a pensar a l'Isabel.
Arribarà a estar al suplement.
Tot el suport a l'Isabel.
Telefonarà al metge, diràs que està veient Brasil-Marroc. I... Que, per cert, podria ser un molt bon partit.
Molt bon partit.
Molt bon partit.
Però ha acabat amb empat a un i Rafinha ha brillat per la seva absència.
I Vinícius ha fet un golaç.
I tu, Marta, estàs seguint el Mundial o les contradiccions que genera també aquest Mundial de tram a Mèxic, Canadà...
Doncs això m'interessa molt perquè ja he vist, vaig veure l'altre dia que no tenia constància d'això i he buscat informació després de la polèmica amb l'Iran, que l'Iran no pot, l'equip d'Iran no pot dormir als Estats Units i que després de cada partit se té que anar a Mèxic a tornar perquè Estats Units i Trump li prohibís que es queden allà a dormir. I això em sembla, doncs, al·lucinant. Mm-hmm. No sabia que podíem arribar a aquestes coses...
Adultera la competició, tan... perquè ja no tenen les mateixes condicions per competir
clar,
aquest equip que la resta.
Això ja... és, ja els disa en una posició molt, molt complicada per a competir, i després que evidentment no és un equip que tinga grans estrelles, entenc jo, menys una que de fet crec que li van estar a l'aeroport i el van tindre ahí tancat per preguntar-li algunes qüestions, doncs això, ja vas amb aquesta mala predisposició. I després sí que em sembla que últimament els mundials doncs estan al focus, al centre de la polèmica, no? Mm. Si se fan a Qatar, si se fan a Estats Units, doncs jo crec que això s'haurien de tindre molta més constància de per què se fan, perquè n'hi han determinades decisions i per què no se fiquen alguns controls més exhaustius. Però, bueno, jo sí que vas veure, no he vist cap partit encara, però sí que vas veure la remuntada dels Knicks, que va ser espectacular.
De matinada, també, carai. Viviu de nit, tots, Viviu de nit.
Molt guai.
Ah, no, la remuntada va ser de fa un parell de dies,
Sí, va ser de fa un parell de dies, però va ser espectacular. No vas veure el partit en directe, me'l vaig ficar després, i... Mare de Déu, el senyor, és que el bàsquet és també una meravella.
Els New York Knicks, campions de l'NBA 53 anys després.
Efectivament.
A 3:15 del matí. El 16 de juliol, falta tot just un mes i dos dies, és el dia que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha fixat per què, per decidir sobre la llei d'amnistia. La màxima instància comunitària sentenciarà si la llei s'ajusta a la norma europea, un pas que el Constitucional espera per resoldre si aplica o no la mesura de gràcia a Carles Puigdemont i a la resta de dirigents del procés. Si s'hi pronuncia a favor, el Constitucional i el Tribunal Suprem hauran de moure fitxa per permetre el retorn de l'expresident. El seu advocat, Gonzalo Boye, divendres es mostrava així d'optimista al Catalunya Migdia, deia que la justícia europea avalarà l'amnistia, però no descartava noves maniobres, en canvi, de la judicatura espanyola per continuar allargant el debat.
Yo creo que el tribunal lo que va a hacer es acotar un poco más los criterios del abogado general, es decir, cerrar cualquier posibilidad de que le lleguen nuevas prejudiciales. Por ejemplo, cuando ellos hablan de se aplica a todos los delitos, pues probablemente el tribunal lo que diga, incluida la malversación.
A veure, ara sí que el mes de setembre creieu que podrà tornar Carles Puigdemont, Núria?
No, el mes de setembre encara no, perquè el que ha marcat el Tribunal Constitucional és que vol esperar a la sentència del TJUE, que és el 16 de juliol. Ells se'n van de vacances, diguéssim.
O sigui, perquè no tenen plenari, crec que n'hi ha un que ja no els dona temps just després, el dilluns.
El 20 de juliol tenen l'últim plenari, diuen no ens dona temps de tractar això perquè han de portar el cas amb un dels ponents que és el conservador Macías, el magistrat Macías, que a més és ell el ponent d'aquesta sentència, llavors l'haurà de fer. Sembla que pot anar a setembre, octubre, aquest pronunciament del Tribunal Constitucional, i un cop hi hagi el pronunciament del recurs d'empara, que afecta Puigdemont i també a Junqueras i a tots els líders independentistes, haurà d'anar al Suprem. I el Suprem, d'acord amb la sentència del TJUE i també amb la sentència del Constitucional, haurà de dir si realment doncs, pot tornar o no i li aplica l'amnistia a Carles Puigdemont. Què deien des del Suprem? Si és claríssim lo del TJUE, si és claríssim lo del Tribunal Constitucional, s'ha d'aplicar l'amnistia, venien a dir. Ara bé, hem de veure si hi ha algun forat on es pugui agafar la sala penal. En el cas de Puigdemont serà Llarena i en el cas de la resta doncs serà Marchena, però aniran a la una en aquest sentit. S'ha de veure si es poden agafar o no alguna cosa per encara retardar més aquesta amnistia. El que deia l'advocat Gonzalo Boye és si el TJUE tanca la porta que es puguin plantejar més prejudicials, és una manera d'intentar acotar aquest temps. Perquè què passa? Aquesta prejudicial que es pronunciarà el TJUE no és del Tribunal Suprem, és del Tribunal de Comptes, que també hi ha aquella causa sobre les despeses de l'UO. Si el Suprem volgués allargar encara més els temps, podria elevar, quan li arribés el cas, una prejudicial al TJUE, en concret sobre la malversació. Si això ho acota el TJUE, doncs barraria el pas a que es pogués allargar encara més aquesta qüestió. Perquè s'ha de dir que, tot plegat, aquest tempo no és un procediment reglat. És a dir, és el Tribunal Constitucional que ha decidit esperar-se aquesta sentència del TJUE perquè hi hagi més més coixí polític, en el sentit de que si hi ha un aval a aquesta amnistia, doncs ells se senten més segurs a l'hora de dictaminar. Però podrien resoldre avui mateix, si volguessin, el recurs d'empara. És a dir, s'han fixat ells mateixos a esperar aquest contingut de la sentència per tenir més legitimitat davant d'un Suprem que sempre ha dit que en el cas de la malversació no s'havia d'aplicar l'amnistia als líders independentistes.
Oriol.
Recordem que l'amnistia es va aprovar l'1 de juny del 2024. Si una altra llei hagués estat aprovada al Congrés i haguessin trigat com a mínim 2 anys a aplicar-se a un altre tipus de problemàtica, a un altre tipus de dirigents, el que fos, crec que l'escàndol seria molt més majúscul del que està sent en aquest cas. Crec que ens hem acostumat a que hi hagi una sèrie de jutges que no estan complint amb una llei que està aprovada per majoria absoluta al Congrés dels Diputats, que compta amb un suport prou transversal i que ha estat treballada segurament ni era immediata ni era per tothom com van dir els seus promotors des del primer moment, però sí que és una llei que hauria d'estar aplicada ara mateix i que és una excepcionalitat que Carles Puigdemont encara resideixi a Bèlgica i que és una excepcionalitat, per exemple, que Oriol Junqueras no es pugui presentar a les eleccions tenint en compte el to, el text i el que diu inequívocament la llei d'amnistia. Dit això, per no entrar en qüestions tècniques que la Núria les explica molt millor, bàsicament perquè li interessen, a mi no m'interessen gens ni mica.
Explica-t'ho quan torna, diguéssim. Explica-t'ho quan torna.
És que aquí anava. Jo en els últims 4 mesos tinc apuntades a la llibreta 3 converses amb els dirigents de Junts, que el que et diuen és, parles de la situació de Carles Puigdemont i en algun moment de la conversa es pronuncia la frase això si en algun moment pot tornar. I gent que, això és una intimitat que es pot explicar perquè no direm el nom de la persona, un dia ja havia plegat i em va trucar una persona coneguda sobre la televisió, tots els que estem en aquesta tertúlia coneixeríem, un alt dirigent de Junts, molt proper a Carles Puigdemont, em va trucar i em va dir, escolta, Oriol, seria molt millor que no féssiu més peces especulant amb el retorn de Carles Puigdemont perquè ningú sap absolutament res. I quan et truca algú que està en contacte diari amb Carles Puigdemont i et diu, escolteu, al tanto que aneu dient perquè ningú sap res, doncs això crec que és un indicador de que absolutament ningú sap del cert quan es podrà tornar de manera efectiva, perquè tots sabem que la justícia europea pot dir missa, que els senyors Marchena i Llarena doncs, trobaran qualsevol altre argument per dir, doncs ara t'ho retracem una mica més, o que si en algun moment és efectiu que Carles Puigdemont pot tornar, qui et diu que no el paren en algun moment a la frontera, que el porten en qualsevol sala judicial de Madrid per dir, escolti, segur que vostè és Carles Puigdemont, segur que vostè pot estar amnistiat, ens ho mirem unes horetes i ja veurem què passa, perquè jo crec que hi ha una part d'Espanya que no pot perdonar el que va passar, perquè recordem, i aquest per mi és el nucli de la qüestió, el nucli del trauma, es van prendre molt més seriosament la independència Soraya Sáenz de Santamaría, Mariano Rajoy, el Tribunal Suprem i la Fiscalia General de l'Estat, que Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i tota la CUP en ple. I això és un problema, perquè al final l'amnistia suposa a perdonar, políticament se'ls ha perdonat, judicialment, jo crec que hi ha una part d'Espanya que no els perdonarà mai.
Políticament no se'ls ha perdonat perquè, o sigui, a banda de l'amnistia de Carles Puigdemont que implica el seu retorn, Oriol Junqueras viu a Catalunya però no es pot presentar a unes eleccions en aquest cas.
Ho deia més aviat en el sentit que se'ls ha reconegut com a interlocutors. El que passa és que Oriol Junqueras cau simpàtic perquè fa costat a Pedro Sánchez, ara bé, que es presenti a les eleccions, ja ho veurem. Carles Puigdemont...
Vull dir que d'això de cada passar el 16 de juliol també depèn que Junqueras pugui ser candidat.
Del tot, del tot. Les eleccions catalanes, les properes, si tot va bé, han de ser el 2028. Oriol Junqueras ja ha dit que es vol presentar. Oriol Junqueras, sense cap mena de dubte, és el millor candidat que pot tenir Esquerra Republicana, el més conegut i el més vàlid. Si no està habilitat per presentar-se, Esquerra Republicana té un problema.
Carles i Marta.
Aquí hi ha una cosa que és òbvia, i més, deixem-nos de floritura jurídica, fins i tot aquí hi ha una clara actitud de rebel·lia, de desobediència del Tribunal Suprem cap al legislador. O sigui, el que tothom té clar és que quan el Parlament aprova la llei d'amnistia, el que vol el legislador és que aquesta llei empari, per suposat, també a Carles Puigdemont. Jo aquí vaig ser crític amb una cosa. Jo crec que la llei s'havia d'haver blindat en el sentit d'afegir en el propi text normatiu què entenies els efectes d'aquella llei per malversació. Perquè què va passar? Com que això no es va regular en la llei, tot i no haver estat jutjats ni haver estat condemnats per malversació, el Suprem, el Marchena, es va inventar amb una construcció, s'ha de dir que doctrinalment elaborada, perquè...
Home, poca...
Però és un gran jurista, el Marchena.
Sí, sí, no dic que no, però és a dir...
Va dir una cosa, escolti, si aquestes conductes polítiques varen suposar una despesa del diner públic i eren il·legals, Això, que ho varen fer per caprici propi dels polítics, haurien d'haver-ho pagat ells de la seva butxaca. Llavors, giro el concepte...
Anar innovant la raó per la qual doncs, estan condemnats per una
negociació
o estan a l'espera de ser-ho...
Per això he començat dient que és una clara conducta de desobediència, de rebel·lia del Tribunal Suprem, del poder judicial, enfront del poder legislatiu, el qual és terriblement perillós per un sistema democràtic d'un estat de dret que jo sempre he defensat públicament i moltes vegades, ja ho sabeu, precisament no per donar la raó als processistes. Bé, dit això, és que jo tampoc m'atreveixo a dir que si ara, seguint les recomanacions de l'abogat general, que és el que sol passar, se sanciona com a correcta la llei d'amnistia, que jo tinc que dir que ens va provocar tots molt de debat, però que l'experiència després d'aquests dos anys ens ha ensenyat que ha anat molt bé. La llei d'amnistia ha anat molt bé per pacificar Catalunya, per poder tornar a parlar de política, per discutir coses més enllà dels tribunals. Dit això, jo no tinc clar que el Suprem no sigui capaç d'inventar-se en el sentit, si voleu, més lícit del terme. Per què? Perquè, com que és un territori no transitat, no conegut, tot això, la jurisprudència la fa el Suprem. Per tant, poden caminar i transitar pels corriols que vulguin, perquè seran ells els que crearan jurisprudència sobre el seu propi cas. O sigui, tot plegat, a mi em permet entendre perfectament el que deia l'Oriol, quan algú de Junts li dic no parleu més de quan vindrà perquè no sabem si finalment acabarà vinguent, perquè poden tornar a posar un paró, i com que ja sabem els timings que hi ha, això poden ser doncs, 20 mesos més, 15, no ho sé. I clar, i acabo, que el Gonzalo Boye digui el que digui, a mi és que el Gonzalo Boye encara el recordo com va dir que bé que ens ho passarem ara, preparem les crispetes perquè tot seran flors i violes de triomfs que la pràctica ha demostrat que les crispetes es van florir.
Marta, breu i Núria per tancar.
Sí, jo només vull dir que per la part més política en el govern em dona la sensació de que estan prou tranquils amb aquest endarreriment dels plaços i que no siga ara, sinó després de l'estiu i veurem després quan ho fa el Suprem, de cara a una possible, que s'ha parlat molt aquestes setmanes, moció de censura, perquè ells tenen clar, o almenys això transmeten, que fins que aquesta qüestió no es resolga, Junts no farà cap tipus de pas. I, per l'altra part, per la qüestió més del PP i de la dreta, és un tema molt incòmode. Quan parles amb ells, sempre han parlat, no?, i han fet aquestes manifestacions en contra de l'amnistia, però alhora volen tractar de convèncer a Junts de donar un pas i n'hi ha un sector, no sé si majoritari o minoritari, de Junts o de la dreta catalana que pensa que amb el Partit Popular aquesta qüestió s'haguera resolt molt més fàcil perquè al final tenen al seu abast alguns tribunals i poden fer i desfer d'una manera més fàcil que el Partit Socialista i l'Esquerra.
Núria.
Sí, jo tinc la sensació que el PSOE, malgrat el que dieu, que no es pot posar data, sí que ha transmès, almenys Esquerra i també en el seu moment a Junts, que abans de les eleccions, és a dir, abans que s'acabi la legislatura espanyola, això hauria d'estar resolt. És a dir, el PSOE jo crec que sí que ho ha anat allargant perquè podria haver resolt ja el Tribunal Constitucional, però tinc la sensació que abans que hi hagi les noves eleccions sí que vol tenir això resolt simplement per poder intentar lligar els socis de cara a una futura legislatura si tenen opció de sumar. I després, en el cas de Junts, no només és un tema jurídic i simbòlic de vida de Carles Puigdemont, és a dir, el fet de que no pugui tornar hipoteca el projecte polític de Junts també, perquè és el seu líder i és en principi qui s'ha de presentar les properes eleccions catalanes. I si no pot tornar l'any que ve, diguéssim, quedarà un any només per aquests propers comicis.
Núria Orriols, Oriol Marc, Carles Monglot, Marta Monforte, moltes gràcies. Bon diumenge.
Bon diumenge.
Moltes gràcies.
Gràcies. Adéu. A vosaltres.
El suplement amb Roger Escapa.
Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
Aquest estiu tria el número 1 en qualitat, preu i gaudeix de la nostra gran varietat de gelats. Ara en format estalvi, gelat ametllat de xocolata amb llet, pack de 8 per 2,69. T'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. Sis converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
Aquesta setmana conversem amb la dissenyadora i arquitecta Bet Galí. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Avui a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Descobreix Achi Galatea e Polifemo, la joia barroca de Händel que arriba al Liceu en forma de concert. Un triangle amorós marcat per la bellesa, la gelosia i la tragèdia. Amb la direcció musical de René Jacobs al capdavant de la Kammerorchester Basel. Una experiència intensa i poètica d'una sola nit, el 16 de juny. Més informació a liceu.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Linkat. Linkat.
S'acosta l'acte central del Dia Universal de la Sardana. Serà el dissabte 20 de juny al Tibidabo, amb Tomàs Molina com encarregat de fer el pregó i les sardanes interpretades per la Cobla Berga Jove. Més informació a somsardana.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Linkat. Linkat. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.